Doncs tot això, la Renaixença. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Adéu. No posar el micro al costat, eh?
Vinga. Sí, ja va bé, ja.
Vinga. Endavant amb bota.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, avui no hi és Joan Bota. Us saluda Natàlia Ramon. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i ensorren edificis sencers de Caracas i altres ciutats del nord del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha donat una primera xifra de víctimes molt provisional, 32 morts i 700 ferits.
El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que haya estado particularmente afectados.
Ara bé, les imatges que ens arriben i el relat de molts testimonis a les xarxes fan tema milers de víctimes.
Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible. Esto es horrible.
Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto, yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
El Servei Geològic dels Estats Units fa una primera estimació i apunta que podrien provocar entre 10.000 i 100.000 víctimes. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents. Ara ja comença a arribar la maquinària pesada, però en un primer moment eren els veïns i la policia qui buscaven entre la runa. I encara no deixem Veneçuela, Pilar García.
Doncs sí, perquè governs de tot el món han enviat missatges de solidaritat amb Veneçuela i han anunciat l'enviament d'ajuda. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha escrit a la seva xarxa social la predisposició a donar assistència i ha dit textualment que farà costat als nous i meravellosos amics, en referència al canvi de govern motivat per la seva intervenció.
I la comunitat veneçolana a Barcelona continua pendent de l'evolució de la situació al seu país. Al llarg del matí, diversos ciutadans s'han acostat al consulat de Veneçuela. Fins allà s'hi ha desplaçat la nostra periodista, Montse Poblet. Bon dia.
Bon dia. Dia estrany al consulat veneçolà a Barcelona, on es manté l'activitat normal, però tothom té al cap el que acaba de passar al país. A la cua d'entrada hem trobat ciutadans de Caracas, com la d'Eglis, preocupadíssims per la situació dels seus familiars i per l'estat en què els terratrèmols han deixat les seves cases.
Família, pues esta mañana casi que no han podido dormir. Bajan, suben del edificio a cada rato. Están muy nerviosos, no pueden dormir, no han podido dormir toda la noche. Mi casa se partió todos.
De moment, des del consulat, cap comunicat ni tampoc informació sobre possibles accions de suport impulsades des de Barcelona, on es calcula que viuen uns 17.000 veneçolans, 50.000 si contem tots els que hi ha censats a la demarcació. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
L'exministre socialista José Luis Ábalos denuncia que ha estat víctima d'un judici polític i critica que estava predeterminada la seva condemna de 24 anys de presó. Ábalos ha trencat el silenci en un àudio a la cadena SER, on critica la recompensa a l'empresari Víctor de Aldama i que la justícia hagi premiat un delator sense corroborar si diu la veritat.
Com que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción.
Coincidint amb les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units, el preu del petroli ha anat caient i avui s'ha situat a nivells similars als que tenia just abans que comencés el conflicte bèl·lic. El barril de Brent, el que és de referència a Europa, cotitza aquest matí a uns $72, el mateix preu que tenia el 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran. Els mercats es mostren avui optimistes sobre les converses de pau i sobre algun dels passos que s'han fet per la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament temporal de les restriccions al petroli iranià. Durant el conflicte, a finals d'abril, el preu del petroli del barril Brent havia superat els $125 per barril. I als esports, Montse Raya.
El Barça de bàsquet suma la tercera temporada sense títols després de perdre ahir la final de la CB contra València, 84-108, al quart partit, per 3-1. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual marxa i també pleguen Jan Vesely, que es retira, i no continuaran Billy Hernán Gómez, la Provítola i Satoranski. El Mundial de Futbol de matinada, classificació històrica de Mèxic per als setzens de final. Suma 9 punts després de guanyar 3-0 la República Txeca, que ha quedat eliminada. Neymar torna a jugar amb el Brasil, que goleja Escòcia 0-3 amb 2 gols de Vinícius. El mateix grup, Marroc 4 i Haití 2, i Sud-Àfrica aconsegueix també fer una història en classificar-se per primer cop per a una eliminatòria d'un Mundial després de guanyar 1-0 Corea del Sud. Segona oportunitat per al Barça de futbol sala per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes juguen a la pista del Pozo Múrcia, el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1. A partit a 7:45 del vespre i en directe per Esport 3. I en tenis, Marina Bassols disputarà aquest migdia la tercera i última ronda prèvia del torneig de Wimbledon. La tenista de Blanes s'enfrontarà a la nord-americana Robin Montgomery després de superar-hi la xinesa Wang Shi.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Considera't en principi no ets plàstica. Un detall ja es manifesta en superfície. Però te demostra que una curva és massa dràstica per deixar un camí tan pla i tan rectilini. Considera't ja saber tot és prou elàstica per menjar un problema tan específic. D'un mal dia en tu no excés de confiança va fer llaure credibilitats i vicis. Considera't en principi no ets anàutica d'un vaixell que pastetà merlans i llambes i que navella amb alegria i molta pràctica i deixa una via blanca i oxigenada. Considera't ja saber tot és prou elàstica per menjar-te la mare tan gusta de sipi. D'un mal dia en tu un excés de matemàtiques va fer caure comptabilitats i nervis. Fa calor, que tal si encetam una cindri, que tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. Fa calor, que tal si nedam amb pilotes, que tal si deixam que se parra de ball i termòmetres a 25.
Doncs sí que fa calor, sí. Jordi González, com estàs?
Massa calor, trobo.
Com ho portes? Anava a dir, sí, eh?
Horrorós, horrorós.
Sí.
Horrorós i encara som al juny.
I som al juny.
Escolta.
Farà llarg, això.
Sí, es farà llarg.
Farà llarg. Tu ets de portar bé la calor en general o en general...?
No, jo sí, perquè dormo amb aire condicionat.
Sí.
Treballo amb aire condicionat, condueixo amb aire condicionat, és a dir, tot el dia estic sotmès
sí.
a l'aire condicionat.
Sí.
Però quan surto del taxi a la ràdio, per exemple, aquest, oh, aquest tram...
És tremendo.
Tremendo, tremendo.
I de prendre el sol, ets de prendre el sol o no?
Ja no.
Ja no,
jo,
eh?
Quan era més jove i volia presumir més de no sé què, però bueno, però també és més moreno. Sí, ara ja no.
Sí.
No, no. A la platja no hi vaig, per exemple. Però tinc la sort que tinc amics que tenen pasta i tenen iats, tenen iots.
Caram!
Sí, s'han de tenir amics amb iots. No, i...
És bona aquesta frase. S'han de tenir amics amb iots.
Sí. Tenir un iot, no.
No, això no.
Un rotllo. Però tenir amics que en tenen, sí.
Veus?
Tenen tant surts a... no? Alta mar. Però jo, abans que m'ho preguntis, em poso protecció 50.
50, eh?
50, que és gairebé portar un impermeable. Perquè, esclar, em diràs tu,
sí.
Amb 50, perquè... Són tants anys que els dermatòlegs ens han renyat per prendre el sol sense protecció, o és més, durant una època, amb cremes que potenciaven algun seixat, com per exemple la crema de pastanaga.
Home, i tant.
O una que es deia de la vaca.
Sí.
Que no sé què era, no sé exactament quina part
sí.
de la vaca era,
sí.
Que et posava moreno.
Sí.
Tu?
Jo no em veus. Jo et veig, amb lo blanquet
sí.
que soc, jo
sí,
no.
Una mica blanc nuclear.
Sí, 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 jo, sí. jo soc poc de prendre el sol. Soc poc de prendre el sol. En fi, avui volíem parlar de prendre el sol, volíem parlar de com tenir cura de la pell, de la protecció que deia el Jordi, i ens acompanya el dermatòleg, divulgador i professor de dermatologia a la Universitat Internacional de Catalunya, el doctor Ramon Grimal. Doctor Grimal, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
És el que deia el Jordi, eh? És a dir, mira que fa anys que ho diuen, eh? Que ara potser ho comencem a fer una mica millor que anys enrere?
Jo crec que hi ha una lluita amb això que deia el Jordi, no? De que l'estètica social en el nostre entorn, al revés del que passa en els orientals, s'associa a fer bona cara amb haver pres una mica el sol, que allà doncs és al revés, no? Una dona coreana diu, hosti, que maca que estàs, immaculada, amb la pell blanca, sense una taca, perquè tota la vida t'has portat així de bé, no? I aquí, si arribes al setembre, i això, aquesta broma que feies tu, no? Sí. Oh, és que mira quin color de llet que tinc, no? Aquí sí, sí. Ens autocritiquem estúpidament, com diu, on vas sense un cigarro a la boca, no? Què et passa, no? És una mica d'absurditat social, però costa molt lluitar contra això, perquè fins i tot nosaltres, jo com a dermatòleg, em miro al mirall i també, encara que no vulgui, m'agrada més la meva imatge si m'ha tocat una mica el sol perquè he anat a fer una excursió a la muntanya, que si no, que és una absurditat perquè sé els efectes nocius. Però hi ha aquesta cosa tan social que associem el benestar amb el lleure, amb l'estona, una mica del plaer del sol, que és quasi impossible d'anar-hi en contra.
Perquè, doctor, el fet d'associar fa 200 anys, a la classe aristocràtica, la classe més benestant, amb la sang blava, era perquè, esclar, ells no prenien el sol i se'ls notava el color de les venes.
Exactament.
És així, oi?
Exactament. És a dir, lo de la sang blava només era això. Els pagesos estaven a l'aire lliure i rebien el sol i la pell se'ls enfosquia, i els senyors estaven a dintre del castell i tenien la pell de color blanc i transparentava una mica el color de la sang, que per l'efecte Tyndall no es veu vermell, sinó que es veu blau.
Que es veu blau. Per l'efecte que ha dit?
Tyndall. És una mica el que et passa quan estàs al iot amb els teus amics, al mar, el veus blau, però no perquè sigui blau.
No.
És el mateix efecte.
Va, d'acord.
Efecte Tyndall, es diu això?
Sí, és l'efecte Tyndall.
No, Tinder no.
Efecte Tyndall és una altra cosa. Efecte Tyndall és una altra cosa. Doncs va, escolta, volem parlar de tenir cura de la pell, de què hem de fer, de què no hem de fer. 93-201-7474, 93-201-7474. Consultes que també hem animat a la gent que ens enviï, si volien, amb notes de veu, com per exemple aquesta.
Bon dia. Últimament, amb aquesta calor que fa, m'he acostumat a dur sempre a la bossa un d'aquells sprays o polvoritzadors refrescants per la pell. És aconsellable fer-lo servir o les gotes poden fer efecte lupa amb el sol i cremar-me la pell? Merci.
Carai, és una pregunta dificilota, aquesta. Si és només aigua, en un principi és difícil de que et pugui perjudicar. És difícil. Quan et dius un espai refrescant, no sé si realment et refereixes només a una aigua termal o alguna altra cosa. En un principi, per fer efecte lupa, hauries d'estar bastant més remullat, no? Per tant, jo crec que ho pots fer-ho tranquil·lament, que no et passarà res.
Aquesta protecció 50, que deia el Jordi, és la recomanable? Quan un pren el sol una estona allargada, diguem-ne?
L'estona llargueta ja no m'ha agradat tant.
Ja no tant, eh?
El primer tros m'ha agradat més, no? Jo diria que depèn molt del tipus de pell que tenim. Intentem posar normes per tothom perquè és més fàcil, però evidentment no som tots iguals. Si vostè té els cabells negres, té els ulls marrons, té una pell més o menys adequada per viure en un clima mediterrani, potser no necessita protegir-se tant. En canvi, si vostè està fora del seu entorn, rosset, pèl roig, ulls blaus, ulls verds, pell blanca, moltes pigues...
5 anys, 6 anys...
Si ets més jovenet, pitjor... És a dir, et tocaria viure a Noruega i no viure en el Mediterrani, no? I llavors, si vius aquí, aquí sí que has de ser molt estricte, no? Jo aquest dimarts visitava una noia al despatx, 32 anys, roseta, uns ulls preciosos verds, però amb 32 anys ja tenia el primer càncer de pell, no? Que el càncer de pell sabeu que és una cosa acumulativa i normalment els dermatòlegs els veiem a persones que passen de la 60ena, no? Amb 32 el primer càncer. Per què? Perquè tenia una pell totalment inadequada a viure aquí. I ella lluitava contra aquest seu color que no li agradava, intentava irradiar-se al màxim cada estiu, que no ho aconseguia mai, perquè només aconseguia cremar-se, no? Però cada estiu intentava torrar-se al sol per canviar aquest color que ella trobava més atractiu, un color més fosc que el seu pàl·lid, no? I això li ha suposat aquest problema. Per tant, si vostè és una mica, entre cometes, agitanat, que no es pot dir a la ràdio això, no? Però si és una mica agitanat, doncs faci una mica el que vulgui, no cal que es gasti pasta amb una protecció 50, perquè probablement no li passi factura, però si té una pell molt delicada, els ulls clars, és rosset, doncs vigili molt, protecció 50, i reaplicar-la cada 2 hores, i a més si pot, gorra, barret, samarreta, que també l'ajudarà a patir menys.
Déu-n'hi-do. Una cosa, ha dit que el càncer és acumulatiu?
Correcte.
Què vol dir?
Això vol dir que un pagès o un pescador que no s'ha cremat a la seva vida té molt més perill de desenvolupar un càncer de pell per radiació acumulada que no pas un oficinista, doncs, que el conviden a fer una passejada en barca o va un dia a la setmana doncs, a la platja a prendre el sol, no? Per això aquesta estupidesa d'aquell futbolista que deia que hem de tenir la durícia solar o el call solar, que diem en català, Això és una salvatjada perquè la radiació solar és acumulativa, el dany és acumulatiu, no depèn de les cremades, sinó de quantes hores has sumat al llarg de la vida. Per això, no ho sé, a les natges, jo que porto doncs, 35 anys traient càncer de pell a la gent, no li he tret mai a ningú. No tenim prous vacances com perquè el cul acumuli, els que foten el cul al sol a la platja, no? Acumuli prou radiació, el càncer de pell...
Vol dir que hi ha molts nudistes?
No, no, que no arribem a veure'n a les natges.
Pensava que no duraven a l'abast d'operar culs.
No, al revés.
Al contrari. Val.
La majoria els veiem anar a la cara, anar a l'escot, anar a les mans, a les zones on a diari ens toca el sol, encara que allà no ens cremem mai.
Acabem de passar el solstici. Eh?
Correcte.
Val. Ara per ara, doctor, quina és la millor hora per anar a la platja? Per broncejar-se i no cremar-se.
Ui, és una pregunta que al dermatòleg no li agrada.
Bueno, però a mi m'interessa.
És a dir, demanar permís al dermatòleg per anar a la platja, doncs una mica...
Digui'm la millor hora per això, per agafar una mica de bronzo sense posar en perill la pell.
Ah, jo diria que això és quasi impossible. És a dir, la radiació segura és com si em diguessis quin tipus d'alcohol em compro que no em faci mal. Jo et diré, l'alcohol per la salut no és adequat.
Yeah.
I llavors, si tu et fa feliç, dius, jo és que una cerveseta amb els amics me la puc prendre, no? Jo et diré, fes el que vulguis. Però tu em demanes, és saludable? Jo et diré, no. Però per la teva vida social o per la teva felicitat, anar una estona a la platja, si pot ser fora de les hores de màxima radiació, per tant, si em demanes això, et diré abans de les 11 o després de les 5 de la tarda, doncs si això et fa més feliç, fes-ho. Però el que és més saludable, no m'atreviria a dir que això és així.
93-201-7474, 93-201-7474. Alba, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant.
Mira, jo sóc de les que té la pell blanqueta, que comentava fa un moment el doctor, llavors tinc moltes pigues, més a l'estiu, i sobretot era saber si me les havia de protegir d'alguna forma especial i també quan està alerta d'algunes de noves que em puguen sortir.
Molt bé, és molt bona pregunta. I aquest error moltes persones el cometen de posar crema de protecció solar sobre les pigues. En general això no té massa sentit perquè la piga en si ja és una mica més fosqueta, per tant té una mica més de protecció, però que sí que les persones amb moltes pigues tenen més perill de tenir un càncer de pell. Per tant, una persona amb pigues s'ha de protegir la pell, no la piga, perquè té un risc més alt de desenvolupar un càncer de pell i probablement no li sortirà, si li surt, a sobre d'una piga, sinó que serà una piga nova. Per tant, aquesta segona pregunta que feia és molt adequada. El més important és detectar noves pigues o noves taques o noves bonys que puguin sortir al damunt de la pell, que el càncer de pell moltes vegades doncs agafa aquest aspecte.
Alba, moltíssimes gràcies.
Vale, moltíssimes gràcies.
Vinga, que vagi molt bé. Xavi, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant, Xavi.
Sí, trucava, tot i que ja m'imagino que em diràs si no vaig a la platja millor i si no em toca el sol millor i tot. Això ja hi compta, eh? Però igualment. Banyats, anem d'hora al matí. Som dels jubilats que anem d'hora al matí, molt d'hora. Però cada vegada veus més anar amb samarreta. O sigui, cal banyar-se amb samarreta? La samarreta serveix alguna cosa o només pel moment que estàs fora o la samarreta res de res?
A veure,
o depèn del tipus de samarreta?
És una pregunta boníssima, m'agrada molt, m'encanta. Jo diria que les marques de crema solar, els laboratoris que es foten les botes venent litros de crema, han aconseguit colar un gol en el món mèdic, que és vostè despullis per protegir-se amb crema. Això és un disbarat. El pagès de tota la vida treballava tot l'estiu amb màniga llarga, amb pantalons
llarga
i amb un gran barret de palla, no? I no necessitava gastar ni un duro en cremes de protecció solar. Vull dir que el tema de la protecció 50, si tu portes màniga llarga i un barret, no et cal per res. Això ho hem de traslladar en el nostre lleure. Doncs, bueno, doncs si t'agrada córrer per la muntanya, doncs no corris amb tirants, no? Corre amb les espatlles protegides. I si estàs a la platja, depèn del tipus de pell que tinguis. Si ets una persona, això que dèiem, ulls verds, ulls blaus, roseta, pèl roja, sí, banya't amb la samarreta posada, perquè mentre t'estàs banyant, t'estàs irradiant l'esquena i tens una pell inadequada per estar al Mediterrani. Tens una pell per banyar-te en un fiord a Noruega, que estaràs poca estona, que et pelaràs de fred, no? Per tant, la samarreta te la pots deixar posada si realment tens una pell delicada. Si ets una persona adequada en aquí, els foscos, cabells foscos i una pell més o menys moreneta, doncs potser és una mica una absurditat. Tot i que hi ha moltes meduses i la samarreta no només evita la radiació solar, sinó que evita les picades de medusa. Per tant, pots, sobretot aquest és un argument molt bo per als que teniu canalla, no? Ostres, que el nen no es vol posar la samarreta. Sí. Posa-li i avisa'l que amb això evitarà doncs, les picades de medusa i, a més, no els traç allà untant-lo, fotent-li un producte químic que queda arrebossat després amb la sorra, que te'n descuides trossos. És a dir, té moltes avantatges a la roba com a sistema de protecció solar. Moltes.
Xavi, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Doctor,
moltes gràcies.
Una abraçada.
I els tuaregs, que fa 800 anys que van tapats de cap a peus perquè viuen sota el sol.
Fantàstic, sí, sí, realment aquest és el sistema intel·ligent que s'ha fet sempre, protegir-se del sol amb roba. Realment, els països, a més, la gent que associem... Ara ve el bon temps, ens hem de treure la roba per no passar calor. Això no és del tot cert. No. Hi ha robes que realment eviten més la calor que no pas notar el sol directament a la pell. Tant si jo em poso una roba blanca, una mica espaiosa, una bona camisa de lli o una camisa de cotó ample, puc estar molt més fresc que no pas anant amb tirantets i que el sol em toqui al damunt de la pell.
Puc fer una pregunta una mica frívola?
I tant.
Sí, miri. A mi em va dir una vegada un cirurgià mèdic, un cirurgià estètic, vull dir. Sí. He dormit poc aquesta nit i vaig una mica... Em va dir que si em quedés només una miqueta de crema solar de protecció, me la posés a les mans. Que si m'he de triar un lloc on posar-la, fos a les mans. Per què? Es veu que els metges podeu operar-ho tot, menys les mans. Les mans delaten l'edat sempre. No hi ha cap tècnica que aconsegueixi que unes mans de 70 anys aparentin de 40. La pregunta és frívola.
No, està bé, és molt adequada. És a dir... Podríem parlar de dos aspectes del sol. El que més ens preocupa als dermatòlegs és el càncer de pell, però el que preocupa molta gent és l'envelliment solar. Mm-hmm. Diríem que les persones no tenim l'edat a la pell marcada pels anys que tenim, sinó per les hores de sol que hem rebut. Per això, als 60 anys, la nostra cara té moltes més taques que les nostres natges, on pel carrer anem normalment vestits. Però les dues pells tenen 60 anys. Llavors, quines són les dues pells que més envelleixen? Les mans i la cara, que en la nostra cultura normalment doncs, no anem amb guants pel carrer, no anem amb burca i no acostumem a anar amb masses gorres ni masses barrets, no? Els làsers per treure taques, curiosament, funcionen a l'escot, a les mans i a la cara d'una manera semblant. Però cert que no hi ha tècniques d'estirament de la pell, que sí que es poden aplicar a la cara, que funcionen a les mans. Per tant, jo diria, home, a mi si em quedés un colet de crema, jo personalment me la posaria a la cara, perquè crec que la cara és més... forma part més del
és el mirall de l'ànima.
Sí, més la nostra imatge que no a les mans, no? Que te les pots amagar més. Però és veritat que les mans costen més d'arreglar que la cara.
Ara que parlàvem de crema solar, una altra de les consultes que ens han fet arribar també per bústia de veu parlava d'això, de les cremes solars de nens i d'adults.
Hola, quan vaig a la platja o a la piscina em poso la crema solar dels meus fills. Suposo que no hi fa res, no? Potser em protegeix una mica més i tot? O m'hauria de posar la crema d'adults? Gràcies.
Doctor.
Diuen que els xampús per nens són els més venuts a tot el món. És un tema de màrqueting. El xampú de nens i el xampú d'adults és molt semblant. La crema de nens i la crema d'adults és molt semblant. El que et marca la protecció no és que sigui d'adult o de nens, sinó el número. Una crema 30, una crema 50, tant per nens com per adults, protegeix igual. Les cremes de nens i els xampús de nens, el que tenen normalment és menys substàncies químiques irritants, de manera que si poses al nen una mica de crema als ulls, no es fotrà a bramar i s'escaparà dient no em tornaràs a posar crema mai més perquè em piquen els ulls, no? I amb el xampú passa una mica el mateix. Llavors són cremes una mica més cares, xampús una mica més cars, i la gent associen que són més benignes, no? Que són més...
No faran sostenibles.
Tan, sí, no faran tan mal, no? I llavors la gent es posa en aquests productes, però realment el que marca la protecció és el número de la crema i no si és per un nen o per un adult.
93-201-7474. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Endavant, escoltem.
Mira, jo volia fer una consulta en relació a cicatrius i a potser taques així que estiguin més recents a la pell per curar-les durant l'estiu, si m'hi pot tocar la piscina, la platja...
Les cicatrius.
Si t'hi pot tocar la piscina, que sí, que t'hi toqui, però el sol més val que no t'hi toqui. És a dir, les cicatrius els hi falta normalment una capa de pell de protecció. I això fa que si et toca el sol al damunt d'una cicatriu, normalment la cicatriu pigmentarà. Per això aconsellem a no fer mai cirurgia optativa o voluntària en aquesta època de l'any, perquè hauràs de vigilar molt. Llavors hi ha aquests pegats de silicona, o t'hi pots posar doncs, al damunt una tirita, o t'hi pots posar, doncs, hi ha aquests estics de protecció solar que van molt bé pels llavis, que els fan una mica més grossos, ideals per cicatriu. I llavors et pintes la cicatriu amb una crema de protecció solar que és més pastosa, que seria un estic, i llavors sempre la tens protegida. El risc de la cicatriu només és que s'enfosqueixi si li toca el sol.
Mercè,
d'acord?
Moltíssimes gràcies. A tu.
Adéu.
I les cremes autobronsejadores?
Sí, és una pregunta bona, aquesta. Podríem dir que tenen productes químics que no serien el millor del món, però poden estalviar que la persona s'exposi al sol. Llavors, sobretot, estic parlant de bronsejadors sense sol. Aquestes cremes que contenen hidroxiacetona, allò que tu poses a casa, et pintes les cames, i les cames agafen un to una mica ataronjat, no aconsegueixes el moreno perfecte.
Sí. No.
Però és cert que si aquella persona, com aquesta xinesa que veiem, que s'ha maquillat tant, si ella així de maquillada...
No necessita... Tu parles d'una xinesa que surt una,
de les 24 teles que tenim aquí. Una presentadora de la CNN.
Sí,
però
és que la tinc aquí davant i em distreia tan pintadeta aquesta noia, no? Si un per
estar... Sembla una mandarina, realment.
Una mica sí.
No una xinesa mandarina, una mandarina fruita.
Ai, ai, ai. És a dir, si un, el fet de pintar-se tant amb maquillatge com amb cremes de bronzejat sense sol li evita posar-se al sol, doncs això és saludable. El que no és saludable és posar-se una crema per potenciar l'efecte del sol, que és una mica el que deies tu, Jordi, a l'inici de l'entrevista, no? És a dir, doncs posàvem cremes doncs de pastanaga, feien la crema de la vaca, que eren cremes que buscaven que amb menys estona jo aconseguís més efecte, que és exactament el contrari del que busquem, no? Vull dir, quina ginebra em puc prendre perquè em pugi a tope en 5 minuts? No, home, no, busca un alcohol, si has de beure, doncs que sigui el menys tòxic possible i que et pugi a poc a poc, no? Si pot ser de qualitat.
Núria, de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Escoltem.
Sí, gràcies. Jo estic escoltant amb molta atenció el doctor i com, bueno, la seva especialitat és la dermatologia, oi?
Sí.
Doncs veig que doncs, està molt enfocat tot el que diu, en molt sentit, al protegir la pell. Però jo voldria preguntar si ens protegim de prendre el sol, llavors estaríem bloquejant la síntesi de vitamina D natural, la que sintetitza el nostre cos de forma natural, si no ens suplementem? Pregunto.
Sí, és una pregunta molt adequada. Efectivament, com molt bé has intuït, la visió del traumatòleg o del reumatòleg i la visió del dermatòleg, doncs de vegades no coincideixen. Jo podria dir, doncs, si jo fos un dietista, doncs surt a córrer cada dia 2 hores, i si fos un traumatòleg et diria, doncs els teus genolls potser no aguantaran, no? Per tant, per cremar calories corre molt, però potser protegeix els teus genolls. 2 metges tindrien 2 visions diferents. Diríem que la persona que té una pell adequada en el clima que viu, la mica de sol que li toca només anant pel carrer 5 minuts, una miqueta a les mans a la cara, en té prou per sintetitzar la vitamina D que necessita. I en el cas que no sigui així, doncs evidentment hi ha fonts de vitamina D molt més saludables que la radiació solar que pot provocar càncer de pell. És com si jo, és que per estar content, doncs necessito doncs, prendre'm un xupito. Bueno, doncs hi ha altres maneres de buscar la felicitat que no sigui a través d'una cosa que et pot cascar el fetge. No, jo per dormir, si no em faig un canut, no dormo bé, no? Home, està bé, però potser busquem una manera que funcioni més bé, no? Per tant, suplementar vitamina D, si és necessari, que en molts casos no ho és vivint en el clima que vivim, sempre és molt més saludable, i la vitamina D és baratíssima, baratíssima com a suplement, que no pas aconseguir-la amb una radiació solar que acaba perjudicant la teva salut.
Núria, moltíssimes gràcies.
S'hauria de protegir el cabell?
També és una pregunta molt bona. Podríem dir que les persones amb els cabells molt fins tenen un risc molt més alt de tenir càncer de pell a la closca, i de fet a la closca els homes calbs tenen càncer i els homes que tenim la sort de conservar els cabells no n'hi tenim. Llavors el que té aquella fase de cabells esclarissats seria ideal que es protegeix. Moltes noies que van amb aquest pentinat amb la clenxa doncs es cremen la clenxa i ho noten, i les mares, jo si encara hi soc a temps, i els pares, ara aquesta època de l'any, no feu allò d'afaitar el cap de les vostres criatures ara que ve l'estiu, perquè així ens estalviem feina, perquè portar els cabells rapats a la closca dels nens fa que es cremin la closca, i si llavors aquests nens, quan són adults, resulta que són calvets, doncs el risc de tenir càncer de pell a closca augmenta. Per tant, deixeu els cabells llargs o llarguets en els nens, no cal que hagueu d'estar allà pentinant amb trenes, però no té sentit passar la màquina per al cap de les criatures a aquesta època de l'any.
Vinga, encara alguna consulta més, hem d'anar acabant, però vaja, en tenim moltes. Una altra, Núria, de Sant Hipòlit, aquesta ens truca. Núria!
Hola, bon dia.
Endavant.
Mira, volia fer una pregunta al doctor. El meu fill té 19 anys i des de... Bueno, fa molt temps que ha tingut aquell acné tan, tan sever. I està fent un tractament amb una medicació que és forta i que ha de fer analítiques de sang.
Sí.
Ara a l'estiu ja han dit que descansi, però al setembre tornar-hi. Vull demanar quin consell em dona de cara a l'estiu. A prendre el sol, posar-se crema, no posar-se... Perquè ara l'acné ha desaparegut, però com està encara en tractament per tornar-hi al setembre, no sé què li haig d'aconsellar. Gràcies.
Bueno, jo diria a vostè, faci de mare i deixi el metge que li faci els consells al seu fill, que imagino que ja una mica ja l'haurà fet. Això és un derivat de l'àcid retinoid, es diu isotretinoïna, abans es deia roacutan, i és un medicament que realment l'utilitzem molt, però és fototòxic. Per tant, normalment intentem no donar-lo durant l'estiu perquè augmenta la sensibilitat de la pell al sol. Si el metge li ha aconsellat de fer una pausa durant l'estiu, en un principi, si té una pell adequada per viure en un clima mediterrani, pot fer vida més o menys normal com havia fet els altres anys. Per tant, protegir-se del sol d'una manera intel·ligent. I jo diria, si té tendència acneica, aquest és un altre error també habitual, que no es posi productes greixosos de protecció solar a la cara, perquè això pot empitjorar la seva tendència acneica i que busqui més aviat gels, locions o sprays, que aquests no tenen greixos i no pot perjudicar que al setembre faci una rebrotada de grans per culpa dels productes de protecció solar. Bé, que de vegades més val ser prudent, aplicar-se poques putingues i estar poca estona al sol, que no pas estar molta estona i fotre-s'hi moltes putingues que t'acaben perjudicant altres coses.
Núria, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Vinga, i una més. Maria Teresa, de Manlleu. Endavant.
Hola, bon dia. No sé si s'ha consultat això perquè fa poc que m'hi he afegit. Jo volia saber aquests protectors solars que em diuen minerals o inorgànics, que, en contraposició dels clàssics químics. Bueno, a veure, hi ha... Quina diferència hi ha, si són més aconsellables que no pas aquests químics, perquè havia llegit o, si, o sentit a dir com si fossin perjudicials que passen a la sang, no sé què hi ha de veritat o no amb tot això.
És una pregunta també molt adequada. Diríem que, resumint molt, hi hauria dos tipus de protectors solars, els físics i els químics. Els físics cosmèticament són molt més agradables, perdó, els químics són molt més agradables perquè penetren a la pell i no es veuen, i en canvi els protectors físics porten partícules de titani i d'alumini i queden al damunt de la pell, provoquen una barrera visible a fora de la pell, com si jo estic a dintre casa, doncs els totxos no deixen passar la radiació. Doncs això seria com si em posés una mena de ciment a sobre de la pell perquè no passés la radiació. D'entrada es creia que aquest era molt més saludable que el químic, i sobretot amb nens aconsellàvem això, perquè no hi ha producte químic que s'absorbeixi, queda a fora de la pell. Però com vostè molt bé ha llegit o ha escoltat, s'ha trobat que algunes d'aquestes nanopartícules, perquè siguin més cosmètics, els fabricants què fan? Trinxen aquest titani i aquest alumini tan petitó, que acaba no quedant només a fora, sinó que té una part d'absorció. Hi va haver un article a l'Acadèmia Americana de Dermatologia l'any passat, on es va veure que una mare embarassada en la placenta tenia restes de titani per als protectors solars que s'havia posat, pensant-se que eren totalment segurs, no? Encara no hem trobat si això pot fer mal o no, en aquest cas, a la criatura d'aquella mare o a la nostra salut. Però el que és segur és que no hauria de passar la sang, i sí que també passen a la sang. Per tant, aquell consell que dèiem d'entrada del pagès, la roba no té productes químics, no té titani, no té alumini, no gastes quartos, no caduca, no contamina, no generes envasos de plàstics, i té moltes avantatges sobre les cremes de protecció solar.
Freddy, et proposo...
Sí, però deixa'm que acomiadi la Maria Teresa. Maria Teresa, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Val, perquè bon anava dia. A dir, les cremes, esclar, per un cantó protegeixen, però per l'altre també poden perjudicar, sí, en part, no?
Com gairebé tot.
Maria Teresa, gràcies, una abraçada.
Gràcies,
Adéu.
Val, et proposo bon fundar una associació...
Sí?
En pro de la palidesa. Posem de moda la palidesa.
M'agrada.
Sí, mira, es tallaran la balena
a
tots els xiringuitos i hotels de la costa.
Sí.
Però, escolta, des de la ràdio, des de la tele...
Tot arreu.
Clar, promoguem la palidesa.
Va haver-hi un moment que algunes models desfilaven pàlides, però allò s'associava amb una mena de tipus
de gent
anorèxica, que és una mica al límit, i es va buscar, de canviar aquesta estètica.
No, però el nostre club serà de gent sana.
Gent sana, que
però
no,
pàlida.
Pàlida.
M'agrada, molt saludable.
També, no?
Doctor Grimal, moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer,
gràcies
a vosaltres.
Jordi,
bon dia. Bon dia.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Frederic Vincent.
Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
Entrades a teatrepoliorama.com.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
D'altres temen el retorn del feixisme.
Extrema dreta es como un virus. Es un virus político-social que se va extendiendo.
El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
Ja disponible a la plataforma Trescat.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir-lo... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
Que maco.
Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
Exacte.
No?
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
Pobre, és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Guala!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Angians!
Ho veus?
Okay.
L'Angians. Això és molt nostre. Molt. Tan nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres, aventurers...
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític, encara més, i encara més, i encara més!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero maldecaps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions del Corte Inglés Ponès a la botiga web i app.
El matí de Catalunya Ràdio.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Que s'aturi el temps.
fem portes.
Què dius, Freddy?
Com sona, això?
Ah, sona bé, no? Una bona rumba catalana.
Que bé.
Mira l'alegria del Jovany.
Si us fixeu, els grups catalans es van fent cops a cols a veure qui acaba guanyant aquesta cursa per ser cançó de l'estiu.
Sí.
Per ser una nova Marina Està Morena, un nou Coti Coti. Doncs aquestes són marsmencs. De fet, són amics dels tiets, es diuen Dani Six i Iskit. Mm. Sonen? Sonen?
Jo t'anava a dir que eren els tiets, jo em pensava que eren els tiets.
No,
són amics. Igual.
No, són escola tiets marasmenca. Què dius?
Que sona tot igual.
Digue-ho.
Perdó, no.
Què vas, de crític musical, ara, senyor? No, però... A tu t'agrada la Taylor Swift, home.
Bueno, però sona igual.
I quin problema hi ha?
Hombre...
Uns quants.
Un moment. Ara has derrapat, Joel. Con la iglesia hemos topado.
No,
ara has derrapat.
Tenem aquí un swister.
Exacte. Que s'aturi el temps. Així la cançó, que ja ho sabeu, eh? A l'estiu cal no saber a quina hora vius. Veus? Tranquil per la vida.
Sí, senyor.
Si són les 3 de la tarda o les 6 del matí,
és igual.
Sí,
llavors
vine a treballar.
Jo no vindré.
Si fas un programa de ràdio, és complicat.
No ho farem. Adéu.
Gràcies.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent? No m'agraden aquestes arevelles ni aquests petardos i no m'agrada aquesta festa, especialment no m'agrada.
Bueno, jo només demanaria una mica d'alegria, eh?
Pues no, que poc em coneixes, de veritat, després de tants anys.
Un dia veurem que li entreguen la creu de Sant Jordi.
Això esperem. És una sensació que no es pot explicar.
Vinga, adéu.
Ai, Déu meu.
Pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Xavi Espinosa, Carles Roig. Bon dia!
Bon dia!
Recordeu que ja podeu trucar al 93201-7474 si voleu optar a participar al concurs dels divendres, on podreu guanyar fins a 200 euros.
Buah.
A més de la cantimplora del 3CAT, que aquesta serà vostra, només encertant la primera de les dues preguntes que té preparades el Joel. Quins temes ens queden pendents, Jovany?
Doncs uns quants temes ens queden pendents, Freddy, perquè hem passat coses al món i les hem de comentar en aquest espai de referència.
Rigor,
ja, perdó,
sí,
ja ha marxat el senyor de les neveres.
Què diu ara?
El senyor que sap com tens que guardar les coses que et menges de la nevera.
Sí, home, ja fa estona que és...
Joder. Tenia moltes
preguntes. No, joder, Sergi. No.
Puta merda. Joder.
Tema en horari protegit.
És que tenia moltes preguntes per fer-li.
Ah, sí?
Preguntes.
Sí, moltes.
Segurament són tan estúpides que te les podem contestar nosaltres.
Per exemple, jo sempre tinc llaunes de Fanta de taronja d'una marca que no podem dir.
Bueno, ja l'has dit,
Fanta.
Acabes de dir
Sergi,
Fanta,
si t'hi fixes...
Ah, bueno. I, per exemple, jo li dic a la mama, compra'm un pack de Fanta, sisplau, quan vagis a comprar, perquè a mi m'agraden les Fantes.
Sí, ja ho hem detectat.
I després, quan arriba al súper, m'agrada molt anar a rebre a la mama a la porta de casa, molt content.
Sí.
Pensa que només senti que treu les claus de la porta, jo ja la sento i surto disparat cap a la porta.
Sí, talment com faria un gos, Sergi.
I només que entra...
Movent la cua.
Busco a dintre les bosses per veure el que porta i quan trobo el pack de Fantes el porto corrents a la nevera i m'espero davant de la porta de la nevera a casa Freddy.
Ostres, Sergi, però això pot passar hores.
La imatge aquesta és
absurdíssima. M'és igual, perquè m'agrada molt la Fanta. Que no puc dir la marca, però
no,
ja
s'entén. No la diguis, sobretot no diguis la marca de la Fanta.
I bueno, estic allà esperant a casa Freddy, vale? Sí. Cada minut obro la nevera...
Clar, cada vegada que l'obres torna a pujar la temperatura de la nevera...
Toco la llauna, vale, encara no, tanco...
Sí. Sergi, una cosa, Sergi, mira'm.
Què?
Quin era el teu dubte sobre conservar aliments a la nevera? Tanquem aquest tema.
La meva pregunta pel senyor de les neveres seria...
Que no hi és ja, sí.
Jo quan guardo les Fantes, guardo tot el pack, de 6 o de 8 o 7...
Sergi, ves al gras, em sembla que les fan de 8.
Tot junt enganxat al pack, tot... Però al cap d'un rato, quan vaig a treure una Fanta per veure una mala...
Sí?
Obro la nevera!
T'ha costat molt dir veure-me-la.
Però ho he fet bé. I quan vaig a treure la llauna del pack, surten totes les altres del pack, perquè estan enganxades.
Sí, però nen, però tu cada dia... Però...
Se m'està fent bola.
Ojalà a la declaració de la renda poder marcar la casella del Sergi. Per ajudar-me. A veure si ho posen l'any que ve.
Pues mira, jo després, quan totes les llaunes, jo em fico a dintre la nevera, amb el cul aguanto la porta.
Sí,
i amb les dues mans faig... molta força per separar la meva llauna del resto del pack.
Sí.
I quan al final aconsegueixo separar-la, faig tanta força que... Ah! Amb el braç destrosso tot el que hi ha dintre la nevera.
Per què l'estem
escoltant? I cauen coses pel
terra. Està fent llarg, això.
És un desastre. I aleshores, la meva pregunta seria...
Sí. Vinga, va.
Sintonia de pregunta.
No, no hi ha cap sintonia.
El Joel ho fa en el concurs.
Sí, però és que jo sóc un professional de la ràdio.
Sí.
Tu ets un mamarratxo, jo... Sergi. Per favor, acaba.
I ara ve la pregunta.
Endavant.
Sí. Vale.
No, no és cap concurs.
Com puc fer que no tiri tot allò de la nevera cada vegada que agafo una Fanta? Gràcies, moltes gràcies.
Jo no sé, no sé. Mira, si s'ho
pren. A la pregunta!
Sí.
Tens 20 segons per respondre, veure, senyor de la nevera.
Jo no, el senyor de la nevera no hi és.
Ets un senyor de la nevera.
No, jo no sóc especialista en conservació. Déu meu. Jo et recomanaria separar les llaunes, aviam, abans de posar-les a la nevera.
Quina paciència.
El què, com?
És igual, marxa ja, Sergi, de veritat.
I després una altra cosa, perdó.
Si no, per... no!
Si, per exemple, jo tinguessi un projecte de viure molts, molts anys,
sí,
per
sí.
poder veure com seria el futur de la meva vida, o sigui, despertar-me, per exemple...
Mira, és que
sí, clar.
Què et passa ara? Sí. Despertar-te què?
Un projecte de futur. Despertar-me, sí. No sé, al 1972.
Vale,
el futur. El futur.
Sí. Futur. I veure el meu jo del futur...
Una cosa, Sergi, jo, sí. hi ha una paraula que no es pot dir, sí. perquè a mi no m'agrada dir-la, que és subnormal.
Sí.
No la diré.
Mira, també,
no la diré.
També li deien això a l'electricitat.
Què dius?
Com va descobrir que...
L'electricitat...
Com va descobrir que girava al voltant d'Amèrica.
Que l'electricitat girava al voltant d'Amèrica.
Tu tens un lío ara mateix?
Pues si jo em tanquessi en una nevera a viure...
Ojalà fessis això.
Alimentar...
De veritat, de veritat que ojalà.
Alimentar-me del menjar de dintre de la nevera.
Sí.
Quin any podria tornar... No, espera. I ara aquesta és la pregunta.
Vale.
Sintonia de la pregunta.
Torni.
Quin any podria tornar a sortir?
Què? És que jo ja fa estona que no entenc
res. I la segona pregunta, sintonia de pregunta.
Necessito.
Oh.
Bueno. Tindria que deixar un pòstit a fora per avisar la gent del futur que obris la porta de la nevera per deixar-me sortir?
Sí. 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 Si algú pot endur el Sergi, sisplau, va, sí. Escolta.
Fes-ho avui mateix, Sergi. Sí. Això de tancar-te a la nevera, fes-ho avui sí. mateix.
Vinga, va, més tema, Jovany, va.
Sí, avui hem seguit parlant de... Hem de seguir parlant de la calor, perquè el sol apareta...
Ai, Dios, que faltava.
Com ho diu quan fa això?
Balinga, balonga...
Ja t'hem vist, Maria Cinta.
Un moment, sisplau, feu el favor de no anar tan de pressa.
Què vols?
Say what you want to me...
Hòstia, entre tots no en fem una.
Aquesta és una... Jo la vaig conèixer, l'Ènia.
Ah, sí, l'has conèixer.
La vaig conèixer en un retiro espiritual de sexe tàntric, ara no ho explicaré, però bueno.
Sí.
Vam tenir una mica de...
Ah, vam tenir un tema amb l'Ènia.
Era una dona, bueno, què dona? Era un ésser...
No,
perdoneu, que deu de tenir aquí aquest senyor que ha dit unes barbaritats.
Sí?
Quin senyor? Bueno,
quin senyor?
Quin senyor?
Bueno, no me'n sé avenir que un medi de comunicació com aquest doni veu als psicòpates, com aquesta persona que deia tot això de la pell...
Aviam, psicòpata no, Maria Cinta. No, primer respectem els convidats del programa.
No, exacte.
I en segon lloc... Són gent que té un currículum, gent que té una preparació...
Què no t'ha agradat? Què no t'ha agradat del que ha dit el dermatòleg, que a més ha rajat les farmacèutiques una mica?
Res m'ha agradat.
No t'ha agradat res?
Res m'ha agradat. Bueno, ha rajat de les farmacèutiques, però des d'un punt de vista encara més babilònic. Ha dit una colla de disbarats.
Sí.
Que si ens hem de posar crema protectora abans de prendre el sol.
Sí, clar.
Que si ens hem de posar cremes hidratants, que si tal, que si pasqual. Tot era, fixeu-vos, tot era compra. Que compra... No hem de comprar res.
Però a veure...
Sí,
deus...
dóna'm una rèplica.
Tu deus ser d'aquestes persones que no es protegeixen del sol. No, és una rèplica. És que però, no penso entrar en aquest debat.
La simple idea, absurda de protegir-nos del sol. Com ens hem de protegir del pare que ens ha donat la vida? Si som vius gràcies al sol. Sí. És que... Em feu riure. Sí. Protegir-se del sol.
Sí.
Protegiu-vos dels senyors de la guerra, sí. de les farmacèutiques, dels bancs, de les companyies de seguros.
Sí.
Això us heu de protegir.
Sí, però Maria Cinta, tampoc
la
no...
A la gent que fabrica l'àquet, l'àtex, us hauríeu de protegir.
Què?
Ah, sí? Aquesta gent.
Sí.
Els senyors de l'àtex.
Bueno, però en principi aquesta gent no provoca càncer de pell.
Tenoques.
I el sol, sí.
Són uns tenoques.
Maria Cinta.
Si no fos pel sol, no hi hauria vida en aquest problema. Sí. I dieu que ens n'heu de protegir.
Aquest problema.
A vosaltres que us agrada tant el futbol, hauríeu d'escoltar el Marcos Llorente.
Ara sí, sí, ara.
L'il·luminat. L'il·luminat
pel sol. Aquest nano és molt bon nano. El vaig tenir al centre. Bueno, va venir a fer uns cursets que faig jo al centre, de prendre el sol per l'anus. I bueno, ens vam conèixer i vam tenir una mica de relació.
També.
Un dia em va venir a veure, sí, a la meva habitació, amb aquelles ulleres que porta, que són per protegir-se d'altres aparells creats per l'home. Sí, per ser molt valent, per plantar-li cara a Babilònia d'aquesta manera, sent tan famós.
Sí, 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 sí.
En tot cas, està demostrat científicament...
Vam follar dos dies i tres dies.
Ai, compte. Perdona. Dic que està demostrat científicament.
Ara és tabú, l'amor. Bueno, doncs res.
Bueno, escolta.
Titella.
Què li dius, titella?
El Frederic.
Titella, ara em diu titella.
Sí. Que està demostrat.
Sí, ara.
Tot el que necessitem, escolteu-me.
S'ha quedat mirant a l'horitzó.
Tot el que necessiteu és a la natura. La Pachamama protegeix i proveeix. I si alguna persona que ens escolta, doncs és molt sensible, la llum del sol, que tenen la pell atòpica, o qualsevol cosa, o és pèl roig, que sàpiga que el millor protector per la pell és el semen.
Ai, sempre anem a parar allà mateix,
però escolteu-me, em refereixo al semen de qualsevol mascle. No té per què ser d'un mascle humà. Vull dir, tu imagina't que estàs en un lloc, necessites cremeta una mica per protegir-te la cara, tria el que tinguis per allà, un mascle de gos, un mascle de llúdriga, asta d'un colom, fins i tot, si anem amb unes pinces petites, també.
Ai, per favor, va,
escolta'm.
Molt bé, doncs ja està.
Que dius, hòstia, que m'he de protegir tot el cos. Sí, bueno, doncs llavors hem d'acudir a un bou, a un cavall, a un hipopòtam.
Maria Cinta, prou, de veritat, Maria Cinta. Si jo vaig, més temes.
Sí, avui també hem estat molt...
És que al moment se m'ha aparegut l'Armínia i no sé per què.
Sí, hem estat molt pendents dels terratrèmols que han afectat Venezuela, que han provocat danys materials, personals, també. I, si som honestos, la primera persona en qui hem pensat quan hem rebut la notícia ha sigut en Tito Álvarez, el líder sindical del taxi, que fa uns mesos va decidir començar una nova vida allà, a aquell país, a Venezuela.
Bueno, escúchame, ja aquí sigo, eh?
Home, hòstia! Tito Álvarez, com estàs? Bon dia.
Què passa? Bueno, bon dia, pots decir algo, porque esto está que sembla una olla de grill.
Home, ja m'imagino, Tito. Tu què has vist, Tito?
Yo res, porque es que yo estoy en la otra punta del país, pero vamos, que en la tele no echan nada más y a lo mejor no vemos los partidos del Mundial, ¿sabes?
Home, és normal, perquè la gent de Venezuela en aquests moments deu prioritzar la informació.
Sí. No, es que, clar, Joel.
Sí, Joel, Joel, Tito, digue'm Tito.
Joel,
digue'm Tito.
Joel,
Tito.
Joel.
Sí, digue'm Tito.
No, Joel.
Sí, Tito, Tito.
Lo primer es la gent.
Sí.
Y yo, eficaz, a disposición de quien lo necesite, el meu taxi, pero para lo que sea.
El teu taxi. ¿Vale? ¿Vas a emportar el taxi a Venezuela?
No, está en Barcelona.
Pero
si alguien lo necesita para lo que sea, pues ahí está. Ahí está.
Bueno, no estás ayudando gaire amb aquesta mesura, Tito.
¿Qué? Es lo que hay.
Sí,
pero bueno,
Tito.
Yo ahora le digo a la presidenta que puso el trumpo, la Delcy.
Delcy,
o...
Dalsino, medicament per nens.
Ah, pues bueno, yo le digo, escúchame, Daisy, o me reconstruye todo esto rápido, o en dos semanas te monto una movilización de taxi en el centro de Caracas que te paralizo el país.
Va, escolta, deixem-ho aquí. Tito, cuida't molt, eh?
Vinga.
Va, anem a parlar de la calor.
De la calor, sí.
La calor continuarà per sobre de l'habitual.
Bueno, però que estem tots una miqueta a ses collons, ja.
Perquè mentre aquí s'va acabant la onada de calor, d'altres països europeus el pitjor encara d'arribar, Joan.
Sí, sense més lluny, dimarts a França es va registrar la jornada més calorosa de tota la història del país.
La situació preocupa les autoritats i connectem al meteoròleg francès de referència, François Maurice, bonjour.
Com ens va? Tre, 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 bonjour. Aujourd'hui, la temperatura, Déu-n'hi-do, pardon.
Un moment, sóc l'únic que s'adona que és el Francesc Mauri parlant francès.
No. Ulala!
La gent des de casa ho notarà, això.
La chaleur que he fet ici, pour Paris, pour la Marseillaise. Ulala, ne me quitte pas.
Què passa? Francis Mauri, de veritat.
Moi, je ne comprends pas, non. Je suis Maurice.
Bueno, pues va, Maurice.
Bueno, sí. Doncs, encara que portis aquest bigoti de mentida...
Sí. Ullala, no el baguette...
La baguette sí, i aquesta sí. Samarreta franja sí. Units juntals blanques i negres.
Oui, 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 c'est bon, c'est bon.
Vas vestit de mimo.
Oh, je suis François.
Sí, sí,
François. D'acord, François, doncs digues, explica'ns una mica la situació que està vivint a França. Sí,
però ràpid. Tens un minut per resumir la situació de França.
Faim faison fraison, un cop de Doel, la température du país, also le petit hôpital de l'enfant, 58 Celsius.
Oui, oui. No sap dir graus en francès.
A la baguette du mer, 98 Celsius.
28.
A Huy de Con, 1500 Celsius. Mentre que mercredi, mercomine, a Villanoive d'aujourd'hui, 45. A Car de Dieu, 46.
Un
petit peu.
Mauri, escolta'm. No, ho deixarem aquí.
Molien de Rouge, 57 Celsius. La chef de chambre, la température est 45. La malgré de mort...
Anem al concurs.
L'égalité...
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Ara ja tenim en línia a la Geni. Geni, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Hola. Des d'on truca, Geni?
De Sant Andreu, de Barcelona.
De Barcelona. Hola.
Sí. Molt bé, Geni. Doncs escolta, molta sort amb aquesta primera pregunta, que avui, com cada dilluns, la dediquem... Ai, com cada dilluns, perdona.
Dilluns.
Cada dilluns.
Bueno, avui...
No, era, com cada dia després de festiu, la dediquem sí. A les efemèrides d'ahir, perquè els dies festius no podem adreçar les efemèrides, i com no podia ser d'una altra manera, avui la cosa va de revetlles, de Sant Joan, petards i gent que es queixa molt. Sant Joan, quina festa que ve que tu muntes. I és que ahir va ser Sant Joan, Geni, un dia festiu a Catalunya i a altres regions del que vindrien a ser els Països Catalans, on les celebracions es concentren majoritàriament la nit abans. És el que s'anomena revetlla, i tant nosaltres com els nostres cosins valencians ens dediquem bàsicament a manipular foc i explosius sota els efectes de l'alcohol. Una cosa molt intel·ligent, si t'ho pares a pensar. Però escolta, Geni, cremar coses i fer-ne d'explotar d'altres és una tradició pagana de celebració del solstici d'estiu que remunta, en el cas de Catalunya, com a mínim, atenció, al segle XV, on hi trobem les primeres referències documentades sobre la festa lligada al foc i als sorolls. També hi ha documentat, i això és real, no m'ho estic inventant, Geni, que l'any 1606 el tema dels petards estava tan descontrolat a Barcelona que es va estar a punt de cremar la catedral. Quina festa que ve que tu muntes. Però així és el Sant Joan, Geni. Una festa cafre, basada en les restes atàviques d'una festa ancestral que té el seu origen en la cosa purificadora que tenen el foc i les explosions. No té cap sentit mirar d'entendre-ho des d'un punt de vista racional, i una cosa que va bé per entendre-ho és comparar-ho amb altres tradicions que tampoc tenen sentit. Per exemple, per què insistim a celebrar el canvi d'any posant-nos a sobre tots els elements humiliants i mal fets d'una bossa de cotilló on totes les gomes es trenquen? Per què les senyores angleses celebren que s'han de casar venint a Barcelona a passejar-se per la meva ciutat amb unes diademes que tenen a dalt de tot un penis vermell amb una llum LED a dins? Doncs perquè són tradicions, Geni. Les tradicions es respecten fins que no atempten directament contra els drets humans. I ara, Geni, la pregunta. Geni, estàs concentrada?
Sí, molt preparada.
Doncs atenció amb la pregunta. De petards n'hi ha de molts tipus i tots tenen noms flipadíssims. Però alerta! No tots s'hi valen el nom de la nomenclatura pirotècnica. Ara et diré quatre noms de petards i tu hauràs de detectar quin no és real perquè me l'he inventat jo, d'acord?
D'acord.
Vinga. Opció A, el superfallero. Opció B, perrito cagón. Opció C, els kamikazes. O opció D, els Netanyahus. Una d'aquestes quatre opcions no és un nom real de petardo. Superfalleros, perritos cagons, kamikazes o Netanyahus.
Home, jo crec que l'última que m'has dit, no?
Els Netanyahus, tu creus que no existeixen?
Jo crec que no existeixen com a tal, com a petard.
Doncs, Geni, la teva resposta de moment és correcta. És correcta.
Bravo, Geni!
Grande, Geni, grande.
Oye, Geni no será Jennifer Hermoso.
Home, senyor Rubiales, feia dies.
Ven amb el Geni.
Ah, Sí. Es que iba a decir, está tiparraca por 200 euros.
Tiparraca no,
Se vende al diablo.
Tiparraca no, eh?
No, la verdad.
No. Geni, escolta, doncs, primera resposta, primera pregunta, vaja, resposta correctament. Ara anem a les notícies i després fem la segona, que ja la té preparada el Joel.
I tant.
Oh, Jennifer.
L'altre.
Rentaré el cotxe per tu.
El cotxe?
Què fa, Sergi?
Què has dit? Rentaré el cotxe per tu?
Rentaré el cotxe per tu, deia, no?
Molt bé.
Que sempre els productes de la terra... me he enamorat d'una...
Li tallem el micro o què?
Sí, el millor és que no, em deixeu parlar, que això és sorprenent.
No sé per què ets aquí.
Jo tampoc. I mira, la setmana que ve acabem temporada i qui dia passa any empeny i porto tres, xaval.
Toma ja, eh?
Vinga. Amb aquest missatge anem a les notícies i tornem després. Fins ara.
Bota!
No, no és el Bota, avui.
Ah, hòstia. Perdó.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen al nord de Veneçuela. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, la Caracas. El primer balanç encara és molt provisional, és un balanç del govern i és de 32 morts i 700 ferits, però els testimonis i les imatges fan tema milers de víctimes. El Servei Geològic dels Estats Units estima que el doble sisme podria haver provocat entre 10.000 i 100.000 víctimes. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el xavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, caos, angoixa i desolació monumental, especialment a Caracas i la seva àrea d'influència. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis i els que han aguantat no són pocs els que han quedat inhabitables o bé són un perill per a la vida. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
Famílies angoixades buscant els seus, equips de rescat també buscant supervivents i trobant-se morts que són protegits de les imatges i fotografies de la premsa amb mantes com a cortina. Una de les zones més afectades també és la de l'aeroport de Caracas, que està tancat als vols. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
No, deixem encara a Veneçuela, Marta Prat.
Espanya enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, a Veneçuela per ajudar en les tasques de rescat. Es tracta d'efectius d'una unitat d'elit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i també de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. Una ajuda que s'anirà concretant en les properes hores. A Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat la predisposició del govern català a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi.
En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme de demanar l'ajut i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
Detingut al canal Montsià un home de 26 anys per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials. Als seus ordinadors hi tenia més de 30.000 arxius de contingut pedòfil. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Bon dia. La Policia Nacional hi atribueix delictes d'assetjament sexual a menors, exhibicionisme, sextorsió i pornografia infantil. El detingut es feia passar per un adolescent de 16 anys i feia servir fotografies d'altres menors per guanyar-se la confiança de les víctimes. I contactava mitjançant xats de videojocs i plataformes com TikTok, Instagram, Telegram o WhatsApp. Va intentar contactar amb més de 200 menors i en va acabar assetjant 21 d'entre 9 i 17 anys. Aconseguia fotografies i vídeos explícits, amenaçant-les en difondre altres imatges que prèviament li havien enviat. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal acusada de blanquejar més de 9 milions d'euros procedents d'estafes online a milers de ciutadans europeus. L'operatiu es va saldar amb la detenció de 9 presumptes implicats a Sitges, al Garraf, després de 2 anys d'investigació. Els primers avisos van arribar de la Fiscalia d'Alemanya en relació amb estafes en compravendes de diversos objectes. Els diners de les víctimes havien estat transferits a una empresa de Mallorca dedicada al lloguer de vaixells. Els agents policials van descobrir que el grup criminal havia orquestrat un complex entramat amb 16 empreses i 54 presumptes implicats, fonamentalment a les comarques de Barcelona on vivien els investigats. Tercera tanda de desnonaments al bloc de la Rambla de la Mina a Sant Adrià de Besòs, que ha de quedar lliure per allotjar-hi els veïns del bloc anomenat Venus, pendent del seu enderrocament des de fa 25 anys. Avui hi ha hagut escassa resistència veïnal. Sant Adrià, David Àngela, bon dia.
3 nous desnonaments de veïns adults sense menors a càrrec avui, que a l'hora de l'arribada de la comitiva policial ja havien abandonat els habitatges, mentre un grup de veïns els donaven suport pacíficament. Algunes de les afectades admeten que la solució més pràctica és reocupar els pisos, mentre que altres adverteixen que el procés les deixa sense padró ni altres drets socials.
Lo más cercano que tenemos cada uno en mente, lo más cercano y lo más satisfactorio, como que nos da más tranquilidad, es volver a meternos. ¿Qué es un delito? ¿Qué hacemos?
A la semana siguiente sales del padrón. Y aparte de que sales del padrón, cuando viene la asistenta o las que hacen la paga de la seguridad social, te ven que no estás empadronada, te quitan directamente la paga. Entonces te quedas sin paga, te quedas sin piso y te quedas en la calle. Y con 3 días de albergue, ¿luego qué haces? ¿Dónde vas?
La setmana que ve continua el degoteig de desnonaments del número 58 de la Rambla de la Mina, un edifici que ha de donar una alternativa habitacional als veïns del bloc Venus pendents del seu enderroc des de fa dècades.
I als esports, Marcos García.
Tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet, que ahir va perdre la Lliga ACB amb el València. 84-108, el quart partit d'aquesta final, i un global de 3-1 per al València. Tomas Satoranski, que deixa l'equip aquest estiu, admet que els 3 últims anys s'han fet les coses malament al Barça de bàsquet. Encara en bàsquet, la 6a Joventut confirma que Adam Hanga no seguirà la temporada vinent. Mèxic, classificada com a primera de grup al Mundial de Futbol, després de guanyar els 3 primers partits. Aquesta matinada passada, Mèxic 3, República Txeca 0. També de matinada, classificació del Brasil com a primer del seu grup, Brasil 3, Escòcia 0, i el Marroc s'ha imposat a Haití per 4-2 i també passa ronda. A més, Sud-àfrica, classificada per primer cop per a una eliminatòria d'un Mundial després de guanyar 1-0 Corea del Sud. El Barça Futbol Sala pot sentenciar avui mateix el títol de Lliga, a 8:15, el Pozo Murcia-Barça, i l'equip blaugrana arriba al quart partit d'aquesta final amb avantatge de 2-1. L'Igualada celebra aquesta tarda amb l'afició la Lliga Masculina d'Hockey Patins, que va aconseguir dimarts a la pista del Liceo.
Fins aquí les notícies.
Tots a 17 minuts, moment de donar veu a una bona causa. Avui, en nom de l'Associació de Cardiopaties Congènites, saludem l'actriu i cantant Cathy Say.
Les colònies de l'Associació de Cardiopaties Congènites per a infants i adolescents que han nascut amb una cardiopatia són molt més que unes colònies. En un espai de lleure i natura adaptat a les seves necessitats, els nens i nenes comparteixen experiències, guanyen autonomia i aprenen quines capacitats poden potenciar per viure el seu dia a dia. Fan vincles amb altres infants amb cardiopatia i se senten compromesos. I les famílies estan tranquil·les i poden gaudir d'uns dies de respir. Les colònies també estan obertes a germans, familiars i amics, perquè creiem en una convivència inclusiva i normalitzadora. Aquest estiu tindrà lloc de l'11 al 18 de juliol a Fogars de la Selva. Trobaràs més informació a www.aacic.org.
Associació de Cardiopaties Congènites.
Vinga, continuem amb el concurs pendent i amb el Garriga aquí. Què tal estàs? Tot
molt
bé?
Molt bé.
Vinga, Jenny, continues per aquí?
Continuo.
Doncs primera pregunta superada, anem per la segona, Joel.
La segona, que t'hauràs d'enfrontar a la categoria poètica. Ho saps com va quan toca les poesies aquí o no?
No, no.
T'ho explico superràpid, Jenny.
Sí, sí, gràcies.
Són tres poemes que tu hauràs de reblar, hauràs de completar amb una última paraula que rimi i tingui sentit. I avui, en Dia Mundial, atenció, és el Dia Mundial de la Gent del Mar, instaurat per les Nacions Unides, m'ho ha dit la Wikipedia, i dedicat a totes aquelles persones que viuen per i del mar, doncs els poemes van de pesca.
D'acord.
Vinga, som-hi. Aquesta és la música de Talassa, que mola. Molt bé, Jenny, el primer poema que hauràs d'acabar...
Aquells dibuixos que s'han ben petits...
El peix es transforma en un vaixell... Sí. Després el vaixell en una...
Sí,
el
gra, la Renaixença està a punt de començar. Jenny, recorda que has de dir l'última paraula, que jo deixo l'aire. El primer poema, per primera vegada en tota la temporada, no és meu. És un clàssic, obra d'un dels meus referents com a poeta, el gran José de Espronceda. I diu així... Con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela. Un velero... ¡Ole! Molt bé, Jenny. Doncs ara hi entrem en el terreny dels poemes meus, del meu puny i lletra. El següent es titula Fòbia a les senyores que venen peix. És una mena de diàleg entre algú i jo. Tu poso entre parèntesis. Som-hi. Diu... Que no compris peix al Capravo, que el mercat és molt millor. Que callis la boca, pavo, que les peixateres en fan...
Molt bé, Jenny.
Jenny, estàs fent francament bé.
Quina gènia.
Carai, Garriga, pots marxar de l'estudi, sisplau? El tercer poema i últim, Jenny, es titula Ossos petits... No, perdó. Ossos petits i punxeguts que se't claven a l'esòfag. Ossos petits i punxeguts que se't claven a l'esòfag. I diu així... Dos problemes té el peix. Jo no sé, tu què n'opines? Un és pagar-lo amb escreix i l'altre les putes... Ha dit espines, oi?
Jo crec que sí.
Ha dit espines.
Molt bé, Jenny. Doncs escolta, les dues preguntes superades, però ara aquesta s'ha de puntuar.
Sí, ara mateix la puntuarem, que sí, Garriga.
Sí. 9,3.
9,3, Garriga. És un animal, Garriga.
És que la Jenny...
Jovany.
8,06.
8,06.
Jo li posaria un 9, però ho he de baixar a 8,5, perquè ara al final se sentia moltes persones parlar. I crec que la Jenny...
Ha fet trampa.
No ha fet trampa, però no s'ha aïllat bé del soroll ambient.
25,86. Cada dia anem reaccionant això.
Quina puntuació, tu.
Jenny, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Garriga, i a la tarda?
Doncs mira, avui a la tarda ens hi posem a les 4, parlarem amb Antoni Gaudí.
Avui a les 4.
Com has dit?
Parlarem amb Antoni Gaudí.
Això té trampes, segur. Això té trampes?
Home, vindran els drons.
No, si et sembla, serà real.
Sí. Bé, a les 4 poseu la ràdio i sabreu per què podem parlar amb Antoni Gaudí.
No
i després l'Albert Martín ens visita avui per explicar-nos un concepte que d'aquí només potser el Sergi i el Freddy són els únics que el coneixen.
Què?
La demanda inelàstica.
Demanda inelàstica.
Sí.
Francament, no
què
sé.
Què és, Sergi?
És un concepte macroeconòmic.
Doncs macro no és micro.
Sí,
explicarem el tema dels preus de les entrades del home. Camp Nou.
Molt important.
Ah, allò que fluctuen. Allò que fluctuen
i que no deixen de pujar.
Vinga, a la tarda.
Fluctuen cap amunt.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Oh, 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 oh.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
És un renting, eh? A final d'any vas de tornar
sí?
la moto com a les peces i com tot.
Què dius ara?
Cada final d'any anem una setmana a la nau hòstia. A fer...
M'estàs dient que van amb un renting, els pilots de motos?
Jo sí. em vaig comprar...
La Mercè, parla a sisplau.
És bo, en Jaume Carrau, és enginyer de MotoGP, eh? No és un grup. Ell no corre, però gràcies a ell...
Té molta responsabilitat, eh?
Molta. Llavors hem de parlar dels llits aquells una sobre l'altre, sabeu com...
Llitera.
Això, la llitera.
No sabies com es deia?
Ara no me venia.
La llitera.
Déu-vos guard!
I visca el batlle!
La Renaixença.
La llitera no té un inventor concret, però el seu origen es remunta a l'edat mitjana.
Verge santa, sento la pudor des d'aquí.
Què vols dir?
L'edat mitjana.
Sí. La veritat és que l'edat mitjana amb la higiene que hi havia... gent dormint en lliteres devia ser una bona aventura, eh? Déu-n'hi-do, eh? Es van començar a instal·lar sobretot en vaixells, monestirs, hostals, llocs on es volia optimitzar l'espai, bàsicament.
Jo trobo que entre el llit de dalt i el llit de baix...